tip de...
Bueno, ja, sempre ho diu, no? És que aquest senyor es va posar el nom de Déu a la boca.
Però això és una altra cosa. Si Flick si Flick li contesta...
Aquest senyor es va posar el nom de Déu a la boca dient que era crucifista.
Sí, sí, crucifista.
Si Flick li crida, el contesta.
Aquest senyor va treure l'altre dia un jugador els últims 5 minuts a provocar.
Però què és el Getafe, Ferran? És que han de, bueno, ja, han de sobreviure com poden.
Però ho feia el València, també. Bé, però... I si va un altre equip, ho farà igual.
Ja, però tu ets el Barça i tu no pots estar enfadant-te amb que si el Getafe fa això, fa allò. Perquè, entre altres coses, fa 5 anys que no els guanyes al seu camp. Sí, i hauries però... de començar a fer una cosa que seria el normal, que és quan vas allà, guanyar, i al minut 30 hi ha 0-3.
Però, Bernat, no que... és només el Barça.
Ja, bueno,
doncs, o sigui, hi ha moltíssims entrenadors que, o sigui, hi ha molts entrenadors que no, jo he vist entrenadors que no li han donat la mà a Bordalàs.
Sí, però jo crec que Flick
amb Pellegrini una... ni se saluden bé.
Jo, a mi tampoc m'agrada Bordalàs, és que
no, a mi tampoc, no però que bueno, si li criden, pues ell pues contesta però, i Flick l'ha cridat i ell ha contestat.
Jo crec que el Barça ja està. Sí, a mi em fa una mica de vergonya que el Barça es barallin amb el Getafe.
Jo en això estic d'acord,
sincerament.
Però que Flick, que per mi, és que si anem enrere encara ens enfadarem. A mi em sorprèn que Flick li sorprengui el que es va trobar a Getafe. De fet, em sembla negligent anar a Getafe i no saber què et trobaràs. Això, però dit això, bueno, tampoc em sembla, vaja. Jo trobo que has de fer una mica més per perdre la categoria de senyor, però vaja, Bordalàs...
Jo crec que això també va ser una butada per part de Flick. És a dir, estic convençudíssima que Flick sabia perfectament lo que l'esperava Getafe, perquè per això estan los que treballen al club, sí, sí, que le passen vídeos, i per això estan els jugadors. O sea, estic convençuda que Flick sabia com jugava el Getafe.
Però
era la manera de dir de, ui, no me lo esperava de aquest joc barruer.
Doncs,
i li quedava bé la frase, li quedava bé.
Que Flick potser no està, vaja, no va estar gaire afortunat, i avui Bordalàs ha aprofitat per sortir aquí al Tot Costa. Segurament el Telenotícies també el veureu. Va, parlem del Telenotícies. Arriba Manel Alias,
però no.
Abans
no.
Haig d'acomiadar Ramon Sal.
No, jo m'anava a esperar, però era per si volies fer el canvi amb Manel Alias.
Tens raó. Salmurri, gràcies.
Molt bé, que vagi molt bé. Que vagi molt bé.
Que vagi bé el cap de setmana.
Esborrat del seu debat favorit, Stensne, Iñaki Peña. No, gràcies. Manel Alias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10 al Catalunya Nit, avui amb quins continguts?
Doncs segueix aquesta picabaralla entre el PSOE, Junts i el PP, sobretot per qui és el responsable final que tot aquell paquet de mesures socials decaigués l'altre dia en una votació al Congrés. Continua el pols. Pedro Sánchez, el president espanyol, vol tornar a presentar exactament el mateix macrodecret. És un decret òmnibus, en diuen, perquè conté moltes mesures diferents, i el PP i Junts diuen que li aprovarien el de que es mantingui la pujada de les pensions i, per exemple, la rebaixa també al transport públic, però sempre i quan arribin les mesures per separat, no amb aquest paquet global que vol presentar Pedro Sánchez, que n'hi diu escut social. De manera que tenim, de moment, aquest pols en marxa, veurem com acaba. S'estan preparant també una gran manifestació ara mateix a Washington. Milers de persones s'estan concentrant el que en diuen una marxa per la vida. El que demanen és que s'aprovi el dret a... No, que es prohibeixi el dret a avortar als Estats Units. Veurem què és el que passa. Són molts, són milers, però és veritat també que fins i tot dintre de les files republicanes molta gent és partidària de seguir mantenint l'avortament. Però bé, és una marxa que arriba després que el president Donald Trump indultés 23 activistes antiavortament que havien estat condemnats per bloquejar l'entrada a una clínica de salut reproductiva i intimidar alguns dels pacients i del personal que hi treballàvem. Per tant, veurem què és el que passa. També passarem per l'Argentina, perquè el president Javier Milei es proposa eliminar el delicte de feminicidi, que està al Codi Penal, Tot i així, ell no té majoria a les cambres. És diferent de la situació de Donald Trump, que sí que ara ho té tot controlat. No és el cas de Javier Milei. També parlarem de Mufase. Mufase és aquesta... la majoria de funcionaris tenen el dret d'utilitzar aquestes mútues, i dilluns s'acaba el termini perquè s'ha de renovar la licitació del govern espanyol. Les companyies que fins ara prestaven aquest servei de mútua no s'hi han presentat, perquè no els surt a compte, diuen, amb les noves condicions que planteja el govern espanyol. Aleshores, dilluns a les 10 del matí s'acaba el termini, i si alguna no fa el pas, i l'única que podria fer de les tres que fins ara hi eren, sembla que és Adesla. Si cap no fa el pas, quedaria el concurs desert i no sabem què és el que passarà. Avui escoltarem diversos funcionaris, són mestres i professors. De fet, a tot Espanya hi ha 1,5 milió de funcionaris que estan inclosos a Mufase, i veurem què és el que passa. I també avui serà en directe al Catalunya Nit un cantant, Ramon Mirabet, català, de Sant Feliu de Llobregat.
Molt, molt culer.
Sí? Ah, sí, no sabia això.
Però moltíssim.
Doncs alguna cosa li haurem de dir d'això, també. De fet, una carrera bastant singular, perquè ell es va passar molt temps tocant als carrers d'Europa per pagar-se el primer disc, amb els diners que recollia. Després va arribar a posar música d'un dels videoclips d'Estrella. Uh-huh. Va participar també en un talent show a França, tipus Eufòria. O...
Ara no sé, però al principi era més famós, més conegut a França que aquí.
Sí, 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 probablement encara sigui així. Avui presenta el seu cinquè disc, avui l'ha publicat, i ens l'explicarà al Catalunya Nit.
Molt bé, doncs dona-li records a Ramon Mirabet. A les 10, al Catalunya Nit, amb un Knickerbocker de Socarrel, com el Manel Elias al capdavant. Let's go, Knicks, Elias. Som-hi.
Fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Farem un parell de punts d'última hora. El Mundial d'handbol Brasil ha guanyat Suècia, i això vol dir que Espanya ara ja sí està matemàticament eliminada del Mundial. I m'apunta el Damià Aguilar que l'Adam Raga ha anunciat a les xarxes socials, ha confirmat, vaja, que el diumenge el Sant Jordi farà la seva darrera cursa en actiu, el trial indoor.
Diumenge 2.
Diumenge 2 de febrer, sí. No, sí, exacte, no aquest diumenge, sinó el següent, el de... la quarta prova del Mundial
el
indoor.
Sant Jordi, eh?
El Sant Jordi.
Podran pujar en cotxe els que vagin a veure...
Com a mínim en moto, no?
En moto. Seria una autèntica vergonya no poguessin pujar en moto.
Bé, que el 6 vegades campió del món de trial no està preocupat en si podreu pujar o no en moto, però ell hi pujarà en moto per acomiadar-se de casa seva, i en aquest cas del Mundial. I, Sònia, en aquesta primera hora, més enllà de les reivindicacions del Bernat i del Costa respecte a la muntanya de Montjuïc, que poden
doncs
recuperar els oients.
Les reivindicacions d'Alberto Toril, l'entrenador del Madrid, que s'ha queixat moltíssim per tot, pels horaris, pel calendari, pel dia de partit, l'hora, tot li sembla un greuge en comparació al Barça, i hem sentit i ens ha explicat la seva opinió sobre aquest tema la Mireia Vera, però també una de les protagonistes, com és Marta Torrejón, amb qui hem pogut parlar per analitzar aquesta final de diumenge, al final, recordem, de la Supercopa Femenina, que podreu seguir a la TDG des de 3:15 i també...
Ui, sí, no. Estem perdent una mica la connexió...
L'hem perdut completament.
No, l'hem perdut definitivament.
Adéu.
A la Sònia Oleart. Bé, que ens estava recordant que diumenge a 3:15 hi ha la TDG amb aquesta final de la Supercopa, la primera final femenina de la història entre el Barça i el Madrid, i esperem que amb resultat positiu pel Barça. I el 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, ja sabeu que podeu omplir el formulari d'inscripció si ens hi voleu, pel que sigui, si ens hi voleu a casa vostra. Últimament estem rebent moltíssimes peticions. Ho tindrà difícil la direcció de la casa per triar.
Avui me l'han fet una en directe.
Ah, sí?
En persona.
On? On hem d'anar?
No sé si es pot dir, però ho diré. Juliana Canet, que li agradaria que anéssim a Cardedeu, a casa seva.
Ah, sí? Al Tot Costa?
Al Tot Costa, sí. Tot i la tota.
Clar, falta veure on anirà el que no surti d'aquí aquell dia per veure si és compatible, però per nosaltres encantats.
M'he trobat la Marta Montaner al barber infantil i no m'ha dit res. Per tant, crec que és una iniciativa...
Sí, clar, és que és casa de la Canet.
No,
viuen els tres, encara que ets simple, no viuen al mateix pis, tots tres.
Els
assistents
es prenen de manera mancomunada.
Estava sola, en aquest cas.
De fet, m'ha saludat, mira, el Tot. En fi, així estem. Va, bàsquet en directe, el canal digital del Web i Lab de Catalunya Ràdio, l'Eurolliga, el Tot gira amb l'Asbel Barça, 13-12.
Però falla.
Han fallat els francesos i així ho explica el Macià.
Cap a l'esquerra, en aquest cas Brizuela. Prova de desbordar i se'n surt a mitges, que vol dir que no se'n surt del tot. El Barça torna a buscar la triangulació amb Foll, la passada cap a Jabari Parker, no reeixida.
De moment, marcador ajustat, 4 minuts pel final del primer quart, 13-12, dominen els francesos.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
La tutoria, pista número 4.
Amb la samarreta del Barça ha fet 4 gols. Un d'ells, al Parc dels Prínceps. Qui és?
Ha fet 4 gols, un a París. És central, no ha jugat mai a la primera... Ah, ja sé qui és. No ha jugat mai a la primera divisió del seu país, però ha guanyat la Champions i l'Europa League. Ha jugat a Espanya, Anglaterra i Alemanya. Tothom sap qui és, no?
Sí.
Val.
Quina ha estat l'última pista? Que és que no estava atenta.
Que ha fet 4 gols, un a París. I això m'ha encès el llum, combinat amb que central no hace falta que dices nada más. Però d'aquí una estona hi haurà una cinquena pista i resoldrem qui ha estat el més ràpid del Far West. Ara hem de parlar de la porteria del Barça. All the other heads try to pass me, but here's my number. Call Me Chesney, un tema que va fer fortuna en el seu moment. Ara seria Call Me Chesney, com s'ha de dir el porter polonès del Barça.
El seu empenyat en illes. Endavant.
Sí, sí, és el seu nom. Diumenge, Barça-València. I Flick ha de prendre una decisió que... veurem si és ja definitiva pel que resta de temporada. El que diu l'històric, des que Iñaki Peña va arribar tard a una sessió d'activació, és que quan Flick ha pogut comptar amb els dos, ha jugat Stensner. Va jugar els dos partits de Supercopa, el de la Copa contra el Betis el va jugar Iñaki Peña perquè el polonès estava sancionat, i a Lisboa va tornar a jugar... Ho he dit bé, no?
El Getafe estaven els dos i va jugar
Iñaki. Ah, doncs no ho he dit bé. Home, pareu-me, si m'estic equivocant. En fi...
Pareu-me.
El patró podria ser, i no sé si us ho sembla, Iñaki Peña Lliga, Stensner Champions. Però jo em declaro insolvent per saber què pot passar a la porteria. Evidentment, si diumenge Lliga jugués Stensner, fa la sensació que la cosa estaria bastant clara, però...
Jo tinc la sensació que s'ha generat un problema on no n'hi havia.
Això és evident.
I, per tant, jo crec que el que hauria de fer Flick és desfer el problema. I a mi no se m'acut una altra cosa, i sense, evidentment, ser jo entrenador ni conèixer ni de bon tros tot el que coneix Flick sobre els seus jugadors, però és tornar a la situació inicial, que és la que quan va fitxar el Barça Stensner perquè es va lesionar de Ter Stegen, li va donar la titularitat, perquè així ho considerava sincerament a Iñaki Peña, va dir, recordo més d'una roda de premsa que Iñaki Peña era el número 1, i vam tenir certa estabilitat. Entenc que Stensner pugui jugar, per exemple, a la Copa, com passa en molts equips, però crec que fins i tot per la manera que tinc la sensació que és Iñaki Peña a nivell emocional, l'estabilitat la necessita.
Jo estic amb tu, però l'altre dia pensava que l'últim cop que el Barça va jugar la Champions amb un porter i la Lliga amb un altre, vam guanyar la Lliga i la Champions.
Això va passar el primer any que Luis Enrique era entrenador, però el següent com va anar?
El següent jo crec que va anar igual. I llavors...
No vam guanyar la Champions, no. Però no...
Al final de la segona temporada de Luis Enrique és quan Ter Stegen diu o jugo jo o me'n vaig.
Però per que tant, la segona temporada sí que van també alternar-ho.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que la primera segur, sí. Bravo va ser el porter de la Lliga i Ter Stegen...
I per acabar, i dic això reforçat també per la sensació que és que cada cop que Stegen juga, que ha tingut bones intervencions, perquè també l'ha liat parda.
Ho deia Bernat perquè jo estic d'acord amb tu que s'ha generat un problema on no hi és. A mi no m'agrada l'alternança, però tu deies estabilitat. Potser per Flick l'alternança també és un model estable. Vull dir, això no li podem contradir. No ho sé, com ho veieu.
Sí, ell va haver una roda de premsa, no recordo quina va ser, que va dir que Espanya sembla ser que s'està molt acostumat a que sempre jugui el mateix porter i que canvi a altres llocs pot anar canviant perquè juga el que està més en forma.
El Bayern jo crec que no canviava gaire.
Sí, però, clar, és que no tenia noia.
Clar, això també amb Ter Stegen segurament
amb Ter Stegen no hagués passat res.
Sí, sí.
Jo soc dels que crec que demà que diumenge jugarà Iñaki Peña
i per tant
i el que no sé és què passarà el dia de l'Atalanta.
Ah.
És a dir, jo crec que Iñaki Peña jugarà a la Lliga perquè si no el Getafe no hagués jugat.
Clar,
jugarà a la Lliga. La Copa la jugarà Chesney, jo continuo dient Chesney, em va generar molts dubtes el que va passar l'altre dia al camp del Benfica. Però... O sigui, jo estava convençut que jugaria Iñaki Peña i va acabar jugant Chesney, per tant...
I va tenir una actuació pels llibres d'història, però en positiu i en negatiu, però a mi em fa la sensació que o Flick ens va enganyar o, des del seu punt de vista, no li penalitza especialment el que va fer a la primera part de Lisboa.
No, de fet, diria que va destacar més l'aturada a Di Maria al final que una altra cosa. O sigui que a mi el partit que em genera dubtes és que passarà amb el de l'Atalanta. Jo crec que la Lliga és per Iñaki Peña.
Gemma, tu com ho veus?
Jo ja vaig dir que no entenia molt bé com m'estava gestionant Flick això de la porteria. O sigui, no li trobo molta explicació, més que a Flick li agrada Chesney. Sí, sí. I ja està, i l'agrada més Chesney i li sembla que és millor porter que Iñaki, però no conec cap dels dos, no tinc cap relació amb ningú dels porters del Barça, però crec que no s'està sent just en Iñaki i Peña, que no ha fet res per a que le treuen de la porteria i que no es mereix, però allà el Barça, allà Flick i allà la porteria. Però... I a partir d'ara, pues, no tinc ni idea, no tinc cap informació. Tinc la sensació com Ferran, que pot ser o que sí, que vagi alternant Iñaki Peña en Liga i Chesney en Champions, però també... tot aquest dubte i tota la polèmica o el debat se lo podia haver estalviat si des del minut 1 el se senta a la roda de premsa i diu a partir d'ara farem això. I ja està, pues, vostè és l'entrenador, ja està.
Cada vegada hi ha més equips que no fan allò de tota la temporada per un i la Copa per un altre. Cada vegada hi ha més equips que fan la Lliga per un i les Copes per un altre, per exemple. L'Atlètic, si no m'equivoco, l'Europa League tampoc la juga Unai Simón, la juga...
Perquè l'Atlètic considera encara mateix, no? Tenen dos porters també molt similars i en aquest cas Ernesto Valverde ha optat per això.
Jo diria que Valverde va dir que l'alternança
s'acabaria.
Era fins Nadal i que a partir de Nadal tirava amb Unai Simón, que cony, és el porter titular de la selecció espanyola.
Sí, l'altre dia a l'Europa League no va jugar Unai Simón.
Jo et dic el que va dir Valverde, no en tinc ni idea ni, evidentment, no tinc temps per seguir els partits.
Però li van anar molt bé, perquè...
No, li van fotre quatre, efectivament.
La Laia ens va explicar aquí la setmana passada que és que dins el que veuen és que Stensner és millor porter. Per tant, si el que creuen realment és que Stensner és millor porter, jo, tenint en compte la particularitat d'aquesta temporada, que som al gener, que això no ha començat des del setembre així, el que faria seria ja l'aposta per ell, bàsicament perquè donar-li la Champions a Stensner, que de cop, bé, sí, jugarà la Copa, però te'l trobaràs que es plantejarà amb uns vuitens, uns quarts i unes semifinals sense tenir continuïtat. Jo, si creus que aquest és el porter, li donaria directament a ell. Una altra cosa és que realment, per les actuacions de l'un i l'altre, puguis pensar que ho és o no, eh? Però si a dins pensen que és el millor porter, ho faria ja el canvi i no tiraria enrere.
A veure què diu la nostra audiència.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Ara sí, amb perfecte so. Hola de nou, Sonia Oleart.
Hola.
A la pregunta... Què preferiu que passi a la porteria del Barça? Iñaki Peña titular, Steinsnet titular. Que s'alternin, la nostra audiència et diu.
Doncs amb un 54% guanya Iñaki Peña. I empaten amb un 23% les altres dues opcions. Steinsnet titular o que s'alternin. El Dani, per exemple...
Carrer, em sorprèn, eh? Jo tenia la sensació que... Sí, tenia la sensació que tenia més popularitat.
Jo també. No. Ah, però després de l'actuació...
Hi ha molta gent que considera que va salvar el partit. A mi em sorprèn, però...
L'expulsen el dia del Madrid, de la Supercopa. L'altre dia atropella Valde, que va anant com un tren boig.
A mi no em sorprèn en absolut.
Fa penal, tot i que... No sé, se sap encara si el va tocar.
Ell mateix va dir que sí, eh?
Sí.
Va dir, no, en,
sí, sí, ell
camp,
va dir que...
El camp pensava que no era penal, però l'he vist i sí que és penal. Sí,
ell el va acceptar.
Vull dir, a mi no em sorprèn que hagi baixat la popularitat de... Wojtek Stensner.
Què més, Sònia?
Bé, mira, el Dani diu... Iñaki Peña ho ha fet força bé aquest any, però no podem obviar totes les mancances que té. Paral és molt dolent, no li agrada sortir i de lluny és fluix. L'altre porter no és molt millor, tot i que s'ha d'adaptar, i si volem Champions l'hem de rodar ja. El Kestra diu, falta l'opció que jugui qui sigui, però que jugui només un d'ells, no hi hagi alternança. L'Overs diu, al final prefereixo Iñaki Peña, tot i que no m'agrada gens. Steinsne no em dona cap seguretat i és pitjor que subi amb les sortides fent penals. L'Alfonso, segurament Steinsne és millor porter que Iñaki Peña, però la desconnexió de la seva retirada, el no conèixer el sistema de joc del Barça, els automatismes dels companys que porten temps jugant junts, l'estan penalitzant molt, per tant, de moment que jugui Iñaki Peña. I el Miquel diu, si el club té la voluntat de renovar Iñaki, ha d'apostar per ell. L'altre ha sigut un pedaç per suplir a Ter Stegen.
Sònia, no marxis, que de seguida resolem la tutoria, d'acord?
Perfecte.
Hola, bona tarda, Alfons Gorina.
Bona tarda.
L'Alfons ve a explicar-nos que el Madrid i l'Atlètic de Madrid juguen demà, que l'Atlètic rep el Villarreal a un quart de cinc i que el Madrid visita el Valladolid a les 9. Avui, òbviament, hem escoltat tots dos entrenadors, Ancelotti i Simeone, que diuen de destacat.
Doncs els dos estaven tranquils perquè com han guanyat entre setmana, doncs ha estat bastant bàlsam, no?, aquestes dues rodes de premsa, no? Ancelotti ha donat per bones les sancions a Vinícius, dius que així estarà més descansat quan arribi el moment important. Ha llançat pilotes fora amb el tema de la suposada oferta de l'Al-Ahly d'Aràbia de 350 milions que ha publicat Ben Jacobs. Ha insinuat que Fede Valverde podria fer de central, ara que aquesta posició està una mica coixa. Diu que el Pajarito juga bé a totes les posicions i no es queixa mai. I potser va el tema de Bordalàs, de que quan les coses van bé ets molt senyor. Avui Ancelotti estava conciliador, no?, una mica fent autocrítica, dient que potser ha estat una mica massa tens els últims dies i que ha de millorar.
No. También en estos días yo he reflexionado un poco, que me he enfadado demasiadas veces en la rueda de prensa. No tengo que hacerlo porque yo sé por qué, no tengo que hacerlo. Tengo que estar tranquilo y tenerme controlado.
Per cert, que li ha encantat a la Sònia que el Madrid ha viatjat en avió a Valladolid, 25 minuts de vol, bueno, viatjarà...
Ho he trobat curiós.
Bé, el Barça va a
compromesos en el medi ambient.
El Barça va acostumant a València en avió, que
però,
és una...
Però Valladolid encara està més a prop de Madrid que València.
Valladolid està una hora i mitja, dues hores, com molt de Madrid.
No, però la sensació de que l'avió quan ha arribat a dalt ja està baixant és la mateixa València.
Sí, de fet no arriba a agafar prou alçada l'avió, eh? Ho explicava així.
Bé, Ancelotti queda tensa i Simeone, que va néixer tens, no crec que sigui el cas.
Mai està massa còmode a les rodes de premsa. El partit ha partit de sempre, l'han interpel·lat, de fet, perquè va dir allò d'avui està la final de la Champions, i sembla com una gran declaració, no?, per part de Simeone. He dit, no, però és que, clar, té sentit perquè a la Champions hi ha una final i en canvi la Lliga és partit a partit. Vaja, no s'ha sortit del seu discurs oficial. Ha dit que el Villarreal és un molt bon equip, que serà un rival per les Champions, no tanca la porta de possibles fitxatges d'hivern, i només hi ha hagut aquest moment curiós que li han preguntat pel seu fill, no? I dius, ostres, es nota que Giuliano Simeone devia portar bones notes a casa perquè l'exigència del pare, déu-n'hi-do, eh?
No, la verdad que lo veo solamente como futbolista y valoro su trabajo. Es lo que nos imaginábamos de él cuando asumimos la responsabilidad de dejarlo dentro del equipo y no está haciendo otra cosa de lo que esperábamos de él. Así que necesitamos que siga en esa misma línea, le vamos a exigir que mejore, necesita hacer goles.
Qué bé que ho està fent aquest nano i que incòmode de ser pel pare i pel fill aquesta convivència, vaja, com la que van mantenir Cruyff i Jordi Cruyff en el seu moment. A mi m'ha semblat la cosa més difícil de gestionar que es pot trobar un entrenador.
Però ja no només perquè jugui o no jugui, sinó perquè en l'ambient del vestidor, entre jugadors, sabes, a vegades es parla i a vegades es raja de l'entrenador. I tenia el fil de l'entrenador en el vestuari,
clar,
doncs no és còmode.
El pare no pot fer de pare, sinó d'entrenador, i el fill, el que senti allà dins, només pot fer de jugador, perquè si no, efectivament...
Però ha de ser molt raro.
Sí, sí, efectivament.
Està jugant molt bé.
Molt bé, molt bé.
Sí, sí.
Vaja, jo crec que la ratxa bona de l'Atlètic de Madrid... Segur que coincideix amb altres coses, però coincideix amb el fet que sigui un habitual, perquè li dona... Vaja, és com el seu pare, però en extrem. En fi, us demanaré un sí o un no. Algú veu possibilitat que l'Atlètic de Madrid es deixi punt rebent al Villarreal o al Madrid a Valladolid?
Sí.
Quin dels dos?
Los dos.
Ah, sí? Ostres.
Más el Atlético, porque el Atlético cada vegada que pensem que el Atlético pujarà i cuidado con el...
Se va fotre la setmana passada.
Cuidado con el Atlético es quan punxa. El Madrid, quan la pifia, és amb els grans i no amb els equips petits.
Per tant, no
penso... Però penso més que és possible lo del Atlético que lo del Madrid. Aquesta vegada.
I, home, el Villarreal és un dels equips que aspira a entrar a Champions. No és... Jo crec que guanyarà l'Atlètic de Madrid, però no és un partit fàcil en absolut. No,
jo crec que l'Atlètic sí que es pot deixar algun punt, també ve de l'esforç de l'altre dia.
És veritat.
A la Champions, allà el Villarreal, per exemple, ve d'un partides dilluns contra el Mallorca, que en mitja hora va fer 4 gols. A l'Atlètic es pot deixar, i al Madrid impossible. Fixa't que al Valladolid se li estan anant els jugadors.
És veritat, sí, sí. De fet, van fitxar un entrenador nou que com que no li fitxen ningú, es veu que vol posar el càrrec a disposició després del...
El
senyor Coca.
El central Bas, li han parat la clàusula.
No l'han venut, aquest. És que, clar,
no, però em sembla que hi ha un dels puntals al mig del camp, Quique Pérez, que també està a punt de marxar.
Se'ls ha lesionat Raúl Moro, el català que era el millor jugador de la temporada, i ja abans de començar van haver de vendre a Boyomo a l'Osasuna.
Normalment et diria que són favorits tots dos i per tant no hi ha gaire opcions de perdre punts, però crec que les jornades que venen després de partit de jornada de Champions són bastant traïdores, i estadísticament està comprovat que els grans equips d'Europa després de jugar a Champions sempre en un nombre superior al que és habitual en les jornades pateixen punxades.
Doncs a veure què passa en aquesta jornada de Lliga. Alfons, gràcies.
A vosaltres.
Tanquem tot.
La tutoria, pista número 5.
La seva lesió ha servit per inscriure a un jugador. Qui és?
És Andreas Christensen, i la pregunta, Sònia, és qui ha estat el més ràpid al Far West. Bernat Soler, Gemma Herrero, Ferran Correas.
Doncs mira, el més ràpid ha estat Bernat Soler, que suma 3 puntets. Un puntet també per Ferran Correas. I un puntet també per Sergi Soler.
Ah, mi tal.
Sí, canviat des de...
Deu estar, el Sergi Soler està...
I ara, això que has dit, ho pots dir...
Està veient el bàsquet, claríssimament.
Sí, sí, el Sergi Soler li alcança...
Amb tota l'alegria que es mereix l'ocasió.
Li alcança tot, el Sergi Soler deu estar mirant el bàsquet, el Barça perd 1 a 7 minuts pel descans, 28 a 27, i també per sumar aquest puntet.
Mira, qui lidera la classificació, Sònia?
Tot el funeral, no trobo.
Bernat Soler.
Bernat Soler. Mira quina alegria. Bernat Soler.
Bé, i a l'oient que ha guanyat avui...
Però és que és veritat.
L'agrada ahir, nyigui, nyigui, nyigui.
Ets una mica Toril, una mica plorant, eh?
Però bé, has guanyat. Toril. Però una mica...
No sap guanyar. Bernat Soler no sap ni guanyar ni perdre. Terrible.
Escolta,
i l'oient que s'emporta avui les sabatilles Duo és l'Albert.
Doncs enhorabona a l'Albert, que anirà ben calçat. Enhorabona al Bernat, al Sergi Soler. Em deixo algú que hagi posat?
A ell.
Al Ferran Correa.
A mi res.
I a la Gemma Soler. I a la Gemma Soler per participar. Gemma, Ferran, Bernat, gràcies. Molt bé, tutora, molt bé. Gràcies.
Adéu.
Gràcies, tutora.
Una pausa i visitem les prèvies de l'Espanyol i del Girona. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Quan va provocar la ira de les autoritats franquistes amb la pel·lícula El Verdugo, semblava que la carrera de Luis Berlanga havia arribat al final, fins i tot havent triomfat amb la pel·lícula al Festival de Venècia. Som a l'any 1963 i la pel·lícula denunciava la pràctica de la pena de mort quan a Espanya encara es feien execucions. Diuen que quan Franco va veure la pel·lícula va afirmar: Luis Berlanga no és comunista, és una cosa molt pitjor, és un mal espanyol. Cal reivindicar i redescobrir aquest mal espanyol, que va saber aprofitar-se de la necessitat que tenia el règim de mantenir una bona imatge de cara enfora per esquinçar-lo a través de la sàtira al cinema. A l'exposició Interior Berlanga descobrireu la seva cara més tenaç, un tarannà clau que explica que persistís malgrat la censura, i també la més íntima, on podreu veure que aquesta valentia surt en realitat d'un home que tenia moltes pors, i no només de la mort.
¿Has visto al verdugo?
Sí. Estaban
parados. No us la perdeu, i podeu anar fins al 20 d'abril a CaixaForum Barcelona. Us recomanem reservar-ne les entrades amb antelació a caixaforum.org.
La teva passió és la mar? Descobreix el Museu Marítim de Barcelona amb la seva àmplia oferta expositiva.
Fotografia, arquitectura, història i fins i tot gastronomia.
Un recorregut per la cultura marítima que no et deixarà indiferent.
Museu Marítim de Barcelona. Som de mar. Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobreix tots els graus i coneix els nostres alumnes.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Classo Audiologia és un centre auditiu que aposta per una audiologia adaptada i sense prejudicis. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empresa Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya prestigi i confiança per al teu negoci.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer, Verim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Tocats, 2:15 del vespre. No deixem aquesta jornada de Lliga que arrenca avui mateix. Demà l'Espanyol juga a Sevilla, al Sánchez Pizjuán. Un Sevilla situat a mitja taula. Els blanquiblaus, en canvi, com sabeu, tenen urgència per sortir del descens. Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal, Jordi? Mira, l'equip hi arriba en bon estat d'ànim. Avui hem sentit Manolo González amb confiança per poder treure alguna cosa positiva després d'haver sumat 4 dels últims 6 punts. Això sí, a l'Espanyol se li resisteix encara la primera victòria fora de casa. Lluny de Cornellà el Prat només ha sumat un punt. I avui a la sala de premsa Manolo González ha explicat que l'equip hi arriba amb el convenciment que demà
poden treure alguna cosa positiva.
Ens toca potser doncs, fer un partit bo, com hem fet alguna fora, i guanyar-lo. Toca aquest punt d'inflexió que et doni aquest punt de confiança per guanyar fora. Penso que demà és un partit molt complicat per l'entitat del rival, que és un rival bo, però també estic tip de dir sempre que vas a camps d'aquest tipus i sembla que no puguis puntuar. Jo crec que estem capacitats per poder guanyar Sevilla demà i amb aquesta convicció anem al partit.
Manolo González ha desmentit un parell de qüestions importants. Una, el club no té ni un euro per gastar en fitxatges, per tant, si arriba algú altre serà, com ha passat fins ara, a cost zero. I tot i que no hi ha diners, està molt satisfet el tècnic de moment amb el mercat que ha completat l'Espanyol fins ara.
Jo vaig veure fa poc una informació de que hi havia 2 milions d'euros per fitxar, que no és veritat. Això s'ha de dir aquí, que no és veritat. Jo no sé on ha sortit aquesta informació, però no és veritat. No hi ha un euro avui per disposar per pagar per un jugador. Llavors, pues, bueno, penso que té molt la mèrit reforçar-te, pujar el nivell de plantilla quan no et gastes calés.
Demà...
Si pujarà el nivell de la plantilla ja ho veurem.
Sí, exacte, perquè són dos jugadors de moment els que han arribat.
Roberto arriba i Moldre.
Sí, l'altre, Urgo, ho veurem.
A partir de demà, sí.
En principi ha viatjat amb l'equip, tot i que cal veure si s'acaba inscrivint a la Lliga. L'altra cosa, demà pot ser un partit amb un cert morbo per Puado, perquè sabeu que des d'Andalusia ja s'explica que té un acord tancat amb el Sevilla. Bé, avui Manolo, com va dir Puado l'altre dia, diu que no hi ha cap acord tancat ni amb el Sevilla ni en cap club, que el capità està compromès al 100% amb l'Espanyol.
Diria que el Sevilla no ha guanyat dos partits seguits en tota la temporada, però compte, perquè ve de guanyar la setmana passada amb un Tilibi, que no sigui que ara tingui la gràcia García Pimienta de guanyar també l'Espanyol. En fi,
a veure,
això ho sabrem demà a partir de 6:45 del vespre. Gràcies, Sergi.
Adeu.
Hola, Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
El Girona juga diumenge a les 2 a Vallecas, a Can Mitchell. Què diu l'entrenador madrileny del Girona abans de viatjar?
Doncs ha tornat a insistir que és un partit que no li agrada gens jugar per la seva vinculació amb el Rayo Vallecano, tot i que és veritat que últimament té molt bons números. De fet, com a entrenador del Girona a la Lliga no ha perdut mai contra el Rayo Vallecano, i sabeu que fa 2 dies el Girona jugava a San Siro, d'aquí a 2 dies jugarà a Vallecas. Passar de San Siro a Vallecas li preocupa a Michel.
En l'aspecte anímic, lo important és com recupera un jugador estar en San Siro a pensar en jugar en Vallecas. I la gent jove és els que pitjor porten aquesta situació. El compromís o la mentalitat de jugar en San Siro és una sensació d'eufòria i després hi ha baixada. I aquesta baixada ha de durar poc, perquè en Vallecas necessitem altra mentalitat top.
Va ser després d'anar al Parc dels Prínceps al partit de València? Me'n recordo d'un partit horrorós del Girona a Mestalla, que naturalment va perdre just després de fer un molt bon paper al Parc dels Prínceps.
Sí, però quan ho ha repetit avui, quan ha dit això, he repassat a veure si era veritat que després de jugar a cada partit de Champions els resultats havien estat dolents i no. És a dir, que no hi ha una relació directa amb jugar un partit de Champions amb perdre el partit de Lliga, doncs, però sí que és veritat que m'ha fet mirar-ho.
Millor que sigui així, perquè el camp del Rayo no és mai un camp fàcil. Per cert, Mitchell va fent... S'ha marcat un termini de jornades per saber si l'equip mirarà amb un nou avall, eh?
Sí, sempre fa el mateix aquestes últimes temporades. Hi ha gent que ho calcula per mitja volta, una volta o mitja temporada. Ell ho calcula per terços i diu que després del partit del Celta hi haurà el segon terç de Lliga i, per tant, podrà saber si pot mirar cap a dalt o cap avall. I avui ha posat xifra. Diu que per anar a Europa seran necessaris de 62 a 65 punts. Com que el Girona en té 28 després de la primera volta, això vol dir que haurà de fer una segona volta de 34 a 37 punts per ser a Europa la pròxima temporada. Per cert, demà últim entrenament, en principi Miovski ha de tornar a la convocatòria.
Molt bé. I Miguel l'única baixa, oi?
Sí, exacte. Miguel l'única baixa.
Gràcies, Solà.
Adeu.
Carrer 11.
Com que aquesta setmana no hem parlat prou del bo d'en Donald Trump, Francesc Garriga, Washington DC, bona tarda.
Bona tarda.
Ara en parlarem una mica més, però des del vessant esportiu, Donald Trump té connexions amb l'esport.
Sí, i si et sembla, les que té amb el futbol americà les guardem per la setmana de la Super Bowl, o quan s'acosta a la Super Bowl, que
mira
és ara.
Mira com va fent neveretes, Garriga.
És que em sembla molt interessant la seva connexió amb el futbol, que potser aparentment diries Donald Trump i el futbol no lliguen, futbol nostre. Doncs sí que lliguen...
Amb el soccer, per ells,
amb el soccer, i lliguen bastant més del que ens imaginaríem. D'una banda, el fill petit de Trump, Barron Trump, no sé si us hi vau fixar, és el més jove, té ara 18-19 anys, és molt alt i s'assembla molt al seu pare, doncs juga o jugava a futbol a la universitat i, de fet, va jugar a l'acadèmia del DC United i és fanàtic de l'Arsenal. Per tant, diguem-ne que té un fill molt seguidor del futbol, el qual va ajudar a complir un dels somnis que era conèixer Wayne Rooney. Quan Trump era a la Casa Blanca, va convidar Wayne Rooney a la Casa Blanca i el va presentar al seu fill. Per tant, diguem-ne que té aquesta connexió pel seu fill, però també el propi Donald Trump té una amistat sorprenentment propera amb el president de la FIFA, amb Gianni Infantino. Ostres. Fins al punt que els últims dies l'ha mencionat en un míting.
Bé, sorprenent, sorprenent. Bé.
Bé, vaja, jo no m'esperava que mencionés Gianni Infantino. I ara veureu que vas bastant bé, Sònia. Però, i a més, Infantino és tan proper de Trump que va ser un dels pocs convidats a assistir a la presa de possessió a la mateixa sala on es feia. Recordeu que es va haver de traslladar a l'interior pel tema del fred i que, per tant, dels milers i milers de convidats, només 700 van poder assistir a la sala mateixa on es jurava el càrrec. Doncs Gianni Infantino era un d'aquests 700, envoltat de familiars, de polítics d'altíssim nivell, dels multimilionaris del país, i era també el president de la FIFA. I, de fet, ara repassar una mica, veiem que Infantino ha estat sempre molt seguidor de Donald Trump, n'ha parlat sempre molt bé, i això ha arribat arrel, sobretot, a les negociacions dels Estats Units per aconseguir acollir el Mundial de l'any que ve.
Això t'anava a dir, deixa'm pensar que Infantino, que és un comerciant que podria ser cartaginès, ho fa per bé del negoci. Però, vaja, si dius que té tants antecedents, potser
Infantino
serà...
és aquell, recordem, del discurs de durant el Mundial de Qatar, em sento qatarià, em sento àrab, em sento africà, em sento gay,
sí.
Que ho és, em sento discapacitat, treballador, immigrant, es va deixar el petit de sentir-se dona, no es va sentir dona, però es va sentir tot això per explicar que no era per tant allò de Qatar.
Bé, doncs aquest personatge s'ha convertit en gran amic de Donald Trump. Penseu que Infantino va ser als Estats Units recentment i Biden no el va rebre a la Casa Blanca, tot i que hi havia tracte, i en canvi ara amb Trump ha passat fins i tot dies a Mar-a-Lago, a la residència de Trump, doncs s'hi ha allotjat, Infantino s'ha trobat amb el president. Tenen una qüestió a resoldre molt important de cara al Mundial, els visats. Els visats no tant dels futbolistes, que això en principi la FIFA ho té bastant per la mà amb els governs i per tant ho resoldran, però els visats dels aficionats. I la FIFA té un punt de preocupació, per més que hi hagi aquesta bona entesa entre Infantino i Trump, perquè amb Trump potser els aficionats de determinats països de Centroamèrica no ho tindran tan fàcil per anar als Estats Units, perquè han d'aconseguir un visat. Normalment la FIFA ho facilita, però avui llegia que, per exemple, hi ha molta preocupació amb els aficionats colombians, amb els aficionats marroquins, perquè ara mateix hi ha 300 dies de cua per demanar un visat a l'ambaixada de Bogotà. És a dir, que gairebé no arriben. Els aficionats colombians, ja sabeu que, per exemple, a Colòmbia et pot desplaçar milers i milers de seguidors. Clar. No sé si el Marroc en desplaçaria tants, però en tot cas hi ha preocupació perquè hi ha ambaixades saturades, ambaixades nord-americanes saturades, i Infantino espera que Trump ho agilitzi una mica.
Clar, això ho hauran de mirar d'agilitzar els propis americans perquè, clar, no sé si els interessa tenir els estadis buits perquè no poden entrar els aficionats.
Però estem en un context en el que s'està expulsant migrants i s'està expulsant gent fins i tot amb un estatus legal justet, doncs imagina't ara obrir les portes amb més facilitats del compte a persones de països que tu estàs deportant.
El bo d'en Donald realment li bufa a tot, i si s'ha de jugar a porta tancada en cas de que no entri ningú que no vol que entri, doncs...
No, però un estadi buit no li agradaria, perquè a ell li agraden les coses boniques, maques, ja procuraran omplir-los.
Molt bé, doncs n'estarem molt pendents. Avui hem descobert, jo no ho sabia, ho reconec, que Infantino i Trump són carn i...
Besties.
I ungla. Viure per... Com?
Besties. Best friends.
Es diu Besties?
Hosti, Besties.
Que... Sí, estàs molt enrere.
Cada dia... Sí, sí, avui m'heu descobert un personatge infame que no coneixia. Està molt bé. No parlo d'infantil, aquest sí que el coneixia. Garriga, abraçada.
Vinga, adéu, adéu.
Una pausa i tenis. Djokovic s'ha retirat de l'Open d'Austràlia i l'han escridassat.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Al febrer, vine a BCN Clàssics.
Celebrem el 50è aniversari dels 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín amb obres de The Beatles, Astor Piazzolla, John Williams i molts més.
I ens emocionarem amb Midori i l'orquestra de la Suisse Romande i la gran consagració de la primavera d'Stravinsky.
Més informació a bcnclassics.cat.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periódico.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
L'ull de falcó, amb Àlex Corretja.
Ladies and gentlemen, unfortunately, due to injury, Mr. Djokovic no longer play game so much.
Aquesta és l'escridassada que s'ha endut Novak Djokovic aquest matí hora nostra quan s'ha retirat de l'Open d'Austràlia just després de perdre el primer set de la semifinal que l'enfrontava a l'alemany Zverev, que per tant és el finalista que s'enfrontarà diumenge al matí al número 1 mundial a Jannik Sinner. Àlex Corretja, bona tarda.
Què tal, Jordi? Molt bona tarda.
Ara et pregunto què et sembla que s'escridassi un jugador i més un de la dimensió de Djokovic, però al final resulta que sí que estava lesionat. Potser no sempre que ho ha semblat ho estava, però en aquest cas és evident que el dia que va guanyar el Karat no estava rodó.
Saps què passa, Jordi? Que el dia que tu vulguis jo vinc al programa i dediquem mitja hora a parlar d'aquests temes, i llavors t'ho puc explicar i t'ho puc argumentar, perquè el que no podem anar és a córrer cuita, però mira... quan un jugador fa un gest de que li molesta algo, de que no pot doncs desplaçar-se com a ell li agrada, no és un tema de que està fingint o està mentint, és un tema de que t'has fet mal. Quan és el teu llindar de dolor de que tu pots suportar jugant amb aquella lesió? Doncs hi ha jugadors que aguanten més i hi ha jugadors que aguanten menys. Si tu amb el teu percentatge de dolor ets capaç de continuar el partit i guanyar el teu rival, continua. Si veus que amb el teu percentatge de dolor és inviable que continuïs, doncs arriba un punt que has de decidir marxar. No hi ha ningú al món, Jordi, que a unes semifinals d'un gran slam, després de perdre un set, prefereixi marxar de la pista, i menys un tio que té 24 grans slams, que l'únic que li mou al món professionalment avui en dia és sumar més títols de gran slam. Llavors, l'escridassada és tan fora de lloc, és tan, et diria, inacceptable, que l'únic que puc entendre és que la gent que no té ni idea del dolor que té el Djokovic a la cuixa, val? Per al primer set i 5 segons més tard, de cop es veu que li està donant la mà i 15 segons més tard s'està pirant de la pista amb les seves bosses i només fa un gest, adéu, me'n vaig. I la gent no ha entès res i ha reaccionat. Llavors, la meva reflexió és, fora de to, xiular algú perquè ningú vol marxar. Però en aquest cas concret, si el Djokovic, que se'n va d'unes semifinals, que és l'únic partit que s'està jugant, potser agafa el micro i diu, escolteu, us sento molt, ho he intentat tot, però lamentablement no he pogut perquè la meva lesió no em deixa continuar jugant. jo crec que la gent ho hagués entès. Que no es fa mai, que ningú ho ha fet mai, perfecte, doncs potser els jugadors s'haurien de plantejar en un torneig de tennis amb el que les semifinals hi ha 15.000 persones, 5 Clar. Milions arreu del món, mirant aquell partit.
No ha parlat de Djokovic, sí que ho ha fet en la seva defensa Zverev.
Please, guys, don't boo a player when he goes out with injury. Yes. I know that everybody paid for tickets and everybody wants to see hopefully a great five-set match and everything, but you got to understand, Novak Djokovic is somebody that has given this sport for the past 20 years absolutely everything of his life.
Sisplau, nois, no es crida a ser un jugador lesionat. Entenc que heu pagat el preu de l'entrada, però Novak Djokovic durant els últims 20 anys ho ha donat. Ha donat absolutament tota la seva vida per aquest esport en reconeixement de la dimensió de Djokovic. Haig de dir que tinc dubtes amb la capacitat competitiva d'Zverev, però aquí realment ha estat un autèntic senyor defensant el seu company de
totalment. De professió. I Jordi, mira, si em permets, el que et diria és que la gent, si tu et torces el peu davant de tothom entén que t'has lesionat. Llavors, si tu pires de la pista, tu no et xiulen. Però com en aquesta ocasió, tu no estàs veient res. Llavors, et faig un símil molt ràpid. Si tu vas a un concert de música i de cop el cantant, que tu has pagat una entrada des de fa mesos, a la tercera cançó agafa i pira perquè es queda sense veu, tu no ho entendries.
Clar.
Si aquell pavo et diu, escolteu, sento molt, m'he quedat sense veu, tu diries, hòstia, quina mala llet, però ho haig d'acceptar, aquest home no pot cantar. Jo crec que això ha sigut una mica el motiu de les xiulades, repeteixo, que són injustificables, però que en aquell moment entenc que la gent s'ha trobat Clar. De dir, aquest tio marxa, no m'ho puc creure. No justifico les xiulades, entenc que en un moment donat si s'hagués arreglat una mica, s'hagués entès millor.
Jo també tinc la sensació, potser equivocada, que des de l'incident de la vacuna, la figura de Djokovic a Austràlia no ha quedat excessivament ben parada, tot i que allà hauria de ser Déu Nostre Senyor perquè ha guanyat 10 títols a Austràlia, naturalment el que més amb molta diferència en aquest Grand Slam, però en fi, els aficionats
però
australians...
Però llavors Jordi ja l'estan jutjant per una decisió seva personal.
No. És que jo crec que no el poden... Vaja, si el jutgessin per la seva carrera haurien de fer genuflexions, no xiular-lo.
Sí. Per això et dic que és un debat molt ampli.
Sí.
De xerrada i no hi ha tant de temps.
I és indiscutible que Djokovic és el que més títols ha guanyat, com també del Big Three és, sens dubte, el més polèmic i el que aixeca més discrepàncies entre si t'agrada, si no, si et cau bé, si no. A mi particularment Djokovic em sembla molt genuí, és a dir, diu el que li rota, actua com li sembla i a mi això no em desagrada, però en fi, hi ha gent que no ho veu així. Àlex, molt ràpid, per la final de diumenge, jo vaig amb la meva, per mi Sinner de carrer.
A mi em sorprendria que guanyés Sinner de carrer.
Sí?
Si vols dilluns parlem, no és un tema de qui ho adivina o no, però jo penso que... Jo em sorprendria que guanyés de carrer. No hi ha dubte que sí, ha guanyat ja Grand Slams, és el número 1, té més cops, arriba en un gran estat de forma, però jo li vull donar una opció a l'Zverev de que pugui sorprendre. I, home, sí, al final has de guanyar, perquè si al final guanyem 4 sets molt durs al Sinner, em diràs, veus, va guanyar el Sinner. Però jo crec que no és un passeig militar ni molt menys. Crec que l'alemany plantejarà una final, sincerament, molt, molt dura. I ja et dic, a mi no em sorprendria que guanyés. Què és més favorit Sinner? Potser sí, no t'ho nego. Però no ho veig un 80-20, potser ho veig un 60-40, com a molt.
A la femenina, que es juga davant el matí, la número mundial Sabalenka contra Madison Keys. Et vull preguntar, Àlex, si la semifinal contra Paula Badosa reflecteix encara la diferència que hi ha, tot i la gran reacció que ha fet la Paula.
Aviam, el camí de la Badosa és espectacular. Venia d'uns problemes físics, de problemes interns mentals, tenísticament no es trobava a gust, fa un any estava a les 130-140 del món, avui en dia ja es fica entre les 10 primeres, ha fet la seva primera semifinal de Grand Slam i només ha perdut amb la Sabalenka, que és la número 1, ha guanyat 2 títols a Melbourne i ahir doncs, va ser més estable i millor jugadora. Penso que la Paula està molt contenta del que li espera el 2025, tornarem a parlar d'ella, estic convençut, durant la temporada i l'únic que ha de pensar és que ha fet les seves primeres semifinals i que no siguin les últimes. Per mi ha d'estar molt, molt contenta.
Amb qui segur que tornarem a parlar, si Déu vol dilluns, és amb l'Àlex Corretja. Àlex, gràcies, una abraçada forta.
Adéu-siau, adéu.
Coast to Coast.
Temps per l'NBA, Jordi Colomer, bona tarda.
Bona tarda.
Que avui comença amb un record per Kobe Bryant. Diumenge fa 5 anys ja que va morir, vaja, que es va matar en aquell accident d'helicòpter. Hosti, com passa el temps i encara com se'l troba falta, tot i que ja el teníem retirat.
Sí, a més, en el meu cas em toca una miqueta perquè és el de la meva lleva, llavors sempre el segueixes, no? Igual que,
I dels Lakers.
I dels Lakers, no, però que sempre segueixes més, igual que la CB seguies més a Roger Grimau, doncs a l'NBA, Kobe Bryant, sí, segueix sent referent allò a la Mamba Mentality, encara es porta molt, això del treballar al màxim i tot, i aquesta figura llegendària, doncs, que ens va deixar molt, molt d'hora, tant ell com la seva filla, que encara va fer més mal per edat i per tot.
Evidentment. Si fos viu Kobe Bryant, encara que estigués retirat, podria anar tranquil·lament a l'All-Star de l'NBA. Des d'aquesta matinada sabem els 5 inicials de les dues conferències. Antetokounmpo, Brunson, Towns, Donovan Mitchell, Jason Tatum a l'est, Stephen Curry, Nikola Jokic, LeBron James, Shai Gilgeous-Alexander i Kevin Durant a l'oest. Alguna cosa que et grinyoli especialment?
No especialment. Sant Salvat.
Que n'hi hagi dos dels Knicks és una anomalia, crec.
És una anomalia, claríssimament, però no em grinyola molt perquè els dos estan fent una temporada molt important. Tu eres el primer que tenia dubtes. Jo també, per exemple, de Towns, de l'encaix, i els contenies tenint, però està rendint molt bé. Els Knicks és veritat que tenen aquest punt d'estabilitat que no saps ben bé com prendre-te'ls, o si penses, i això sobretot en els duels directes amb els favorits han fallat molt,
sí.
Però com que és aquesta barreja de vot popular, entrenadors i tot, té la seva lògica, perquè, per exemple, si fos vot popular, gairebé és que ha estat a punt d'entrar la Melo Ball, per exemple, que sí, que serà molt espectacular, però està en un dels pitjors equips, amb uns percentatges molt baixos, i això almenys ho hem evitat, que és allò que l'NBA va canviar des de l'any que gairebé unes bromes d'internet fan Sasa Pachulia titular a l'All-Star. Llavors això ho han compensat, doncs tenim més justícia, i si vols a l'Oest tenim més nostàlgia, que segurament realitat. No sé si LeBron ara segurament no hauria de ser titular, Curry amb la temporada que està fent segurament no hauria de ser titular, però és jugar a casa i són històrics i això s'ha de respectar i és una barbaritat que en l'any 22 a l'NBA encara aquest home sigui titular a casa de LeBron.
Són les Patums, clar, la conferència és, n'hi ha tres que són molt veterans, Curry, LeBron i Durant, però és que són Patums. Si Jordan amb 70 anys el posessin a votar també seria
sí,
titular.
I a més, l'únic que accentua aquest problema que té l'NBA actual, que és veritat, a nivell d'audiència i tot, que és que falten aquests referents de noves generacions, perquè Gilgeous-Alexander, per exemple...
Abans... Estem davant del jugador de la temporada, oi?
Bueno, és que, clar, Jokic avui, altre cop, porta 5 partits seguits, per exemple, fent un triple-doble, sense jugar l'últim quart.
Ja.
I, clar, avui sobre ja el tir de pista a pista.
Però és que Oklahoma va com un canó.
Són l'altre... És a dir, seria indiscutible que tindríem el quart MVP de Jokic si no fos perquè Gilgeous-Alexander està així, però és veritat que és un mercat molt petit, que l'altre dia, se fa 48 hores, fa 54 punts, i a nivell de tot, de xarxes i de tot, és com si no hagués fet res, que toma.
Però els va fer el Madison i amb això omples uns quants diaris.
I li costa el que seria Anthony Edwards, totes aquestes noves generacions, ara ahir vam veure tot l'espectacle de Wembanyama jugant a París i tot el que comporta, però aquest relleu generacional, sobretot a nivell de popularitat, mediàtic i tot, està costant molt i crec que l'All-Star és una mica reflex d'aquesta situació que hi ha.
Bé, doncs els 5 titulars pel l'All-Star del 16 de febrer. Hi ha canvis de format, però ja en parlarem quan s'acosti la data. El que encara és més imminent és el final del mercat, el 7 de febrer, amb un gran nom que sobrevola el panorama NBA, que és el de Jimmy Butler, que, per dir-ho així, està apartat de l'equip a Miami i pinta que marxarà. El que no sabem exactament és on, o sí.
Sembla, tot apunta a Phoenix, l'únic que és una operació molt complexa, a més amb el nou conveni, necessitarien 3-4 equips pel mig, i Phoenix segueix apostant tot al present, el futur ja s'ho trobaran, però tot al present. No, ara mateix estan en una situació de classificació molt dolenta per tenir el que és un Big 3, que això és una cosa que a partir d'ara veurem poquíssim a l'NBA amb el nou conveni, i sembla Jimmy Butler, que va començar amb una sanció de 7 partits més enllà de la roda de premsa, perquè tu veia jugar i que estava passant de tot. O sigui, no era ell.
Pels no iniciats, sanció de 7 partits del seu propi equip.
Sí, sí, no,
que,
i a més...
L'NBA no l'ha sancionat.
Que inclou sou. O sigui, perdre, ara 7 més 2 que li han afegit perquè va perdre un vol, a 9, quan tu estàs cobrant gairebé 50 milions, estem parlant de diversos milions de multa. Sí, sí. Vull dir que no pensem que és... Bueno, però no juga, ja s'ho farà. No, no. Li toquen el compte corrent. I és el gran nom que hi ha i que tot apunta, que mica en mica van trobant, és molt complexa, però acabarà amb ell a Phoenix, llavors Bradley Beal sembla que apunta a Milwaukee, hi hauria Chris Middleton, llavors saltaria també de Milwaukee, veurem, hi ha altres noms, Zach LaVine, Brandon Ingram, que també són equips que han de fer canvis perquè no estan anant gens bé les coses, però el gran nom és Jimmy Butler.
Jordi, gràcies.
Fins la pròxima.
Minut i mig mal comptat i seran les 9. Arrencarà les dones i els dies. Temps per explicar-vos que el Barça de bàsquet està perdent 48-42 de 6 a la pista de l'Asvel Villeurbanne al descans d'aquest partit d'Eurolliga. El podeu seguir a l'exclusiu digital del web i l'app de Catalunya Ràdio amb el Macià i la Lloberes i esperem que la cosa millori el segon temps. Temps també per recordar-vos el menú esportiu del cap de setmana aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio, que arrenca amb el Sevilla Espanyol demà a 6:45, evidentment en el marc del Tot Gira. Diumenge a les 12 del migdia, TDG de la final de la Supercopa Femenina, Barça Real Madrid amb la Gelmà i companyia. Diumenge a les 2, Rayo Sevilla amb el Solà des de Vallecas en el Tot Gira i evidentment a la Cirera o la rúbrica del cap de setmana, aquest Barça-València diumenge a les 9 de la nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, que us explicaran els de la TDT. Nosaltres, els de Tot Costa, tornarem dilluns a les 7 amb l'anàlisi d'aquest cap de setmana tan ric i tan intens esportivament. Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pú al piano i el Xavi Vall, l'Andrea Martínez i el Michael Mata al control central. I a vosaltres, per ser-hi cada vespre. Ens veiem dilluns. Fins aleshores feu molta bondat. Coach, avui a Villeurbanne tocarà patir, eh?
En mi carrera no he visto un periodista que es solo positivo.